Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Eduard Sal és el nou director de Càritas Diocesana de Barcelona, vinculat a la institució des de fa 4 dècades. Sala fa 9 anys que és responsable de l'àrea social de l'entitat a Barcelona. Seguint la presentació des del Museu Diocesà de Barcelona, Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Així ha anunciat el nom escollit Javier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona.
Ha cregut oportú que aquesta direcció la porti endavant Eduard Sala, que és dels que també fa anys que està entre nosaltres a Càritas.
Vilanova ha disculpat que el cardenal Joan Josep Omella no hagi pogut participar a l'acte, però ha explicat que l'arcabisbe de Barcelona ha pres la decisió després d'escoltar l'entitat i els seus membres. Sala ha agraït la tasca que ha fet Salvador Busquets, director sortint, durant els seus 9 anys al capdavant de Càritas Diocesana de Barcelona.
Tots som responsables de si els equips som o no som equip o som només un grup que treballa junt. Gràcies perquè això ha estat possible per la teva manera de liderar, no?
Sala també ha insistit que Càritas no és una ONG, és l'acció de la comunitat cristiana de l'Església Diocesana de Barcelona per a les persones en situacions més vulnerables.
Gràcies, Pau. El govern està treballant per impulsar el Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Fa un any que s'ha començat a posar fil a l'agulla perquè el nou parc sigui una realitat ben aviat. Ho ha avançat el delegat del govern a Tarragona, Àngel Xifré, a la caravana de Ràdio Estel, que avui està fent un programa especial des del monestir de Poblet.
Des de fa un any i mig, tal com he comentat, ja s'ha començat el procés per la creació. És un procés lent, eh? A vegades cal fer pedagogia en aquest aspecte, perquè no és allò anar al Parlament i declarar un parc natural, sinó que cal tot un procés previ, que és el que estem ara fent ara, tot un procés de participació ciutadana. Primer un procés previ, un procés de participació, una arribar a fer el document de gestió del parc.
El delegat també ha remarcat que la creació d'aquest parc natural impulsarà encara més el turisme a la zona. Avancem amb més qüestions. El Partit Socialista considera un error molt greu que Esquerra i Junts condicionin la investidura de Pedro Sánchez a fixar les condicions per un referèndum abans del 2027 i no descarta una repetició electoral. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, està molt molest amb els independentistes i diu que el seu partit no farà ni un sol pas perquè Catalunya votin un referèndum. En una entrevista a RAC1 no ha descartat fins i tot que repeteixin les eleccions.
Per aquest camí no anirem enlloc, ja ho deixo molt clar. No anirem enlloc. I si s'ha de tornar a eleccions, doncs anirem a eleccions i la ciutadania triï. Però el camí de la divisió i de la ruptura és un camí sense recorregut per part dels socialistes catalans. Ho hem deixat sempre molt clar. Ningú es pot portar engany amb aquest assumpte.
El malestar entre els i les socialistes té lloc perquè el Parlament aprovarà una proposta conjunta d'Esquerra i Junts perquè només es faci Pedro Sánchez president si accepta fixar les condicions per un referèndum.
Ara hi ha en marxa el debat que aprovarà aquesta proposta i també la que han presentat de manera conjunta Esquerra, Junts i la CUP per l'amnistia dels encausats del procés i que també tiraran endavant, Judit.
Tant Junts com Esquerra mostren el seu compromís amb l'autodeterminació i amb l'amnistia, tot i la inquietud dels socialistes. Són Mònica Sales i Marta Vilalta, respectivament.
Aquest posicionament conjunt del 52% independentista, que malauradament és una anomalia quan hauria d'haver estat una normalitat de la legislatura, és el camí, president. Mogues de la casella de sortida, hi ha molt de camí per fer. Esperem que no siga un fet puntual o un accident.
Com que sabem que aquesta solució democràtica del conflicte passa per l'amnistia i el referèndum, aquestes són les condicions per obrir la legislatura espanyola.
Des de la CUP també mostren el seu compromís i entenen que la proposta sobre l'amnistia també inclou les persones encausades per causes socials.
Gràcies, Judit. 11 i 4, els esports a Mana Closa.
En patinatge artístic, Pau García revalida com a campió del món per tercera vegada. Aquesta matinada, el de Parets del Vallès s'ha endut l'or en la modalitat de lliure al Mundial de Colòmbia, que se suma als dos que ja va aconseguir quan era júnior. García ja venia de quedar primer en l'exercici curt i aquesta matinada ha aconseguit l'or en l'exercici llarg. D'altra banda, Kilian Gomis ha fet plata, igual que Carles Cric, que l'ha aconseguit en la categoria femenina. I en motos, Àlex Rins no disputarà les curses en el Gran Premi del Japó d'aquest cap de setmana. El pilot català ha tornat a les pistes després de 3 mesos de baixa per la lesió que es va fer el mes de juny al GP d'Itàlia, on es va trencar la tibia i el peroné, però en els entrenaments d'avui ha tingut dolor a la cama dreta i al final ha estat declarat no apte per competir en aquest Gran Premi d'aquest cap de setmana.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias. Recordem que avui estan fent aquest programa especial des del monestir de Poblet. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12 del migdia.
La caravana, en directe des del monestir de Poblet.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mare meva, s'acosta el moment de Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En directe a Ràdio Estel, des de Poblet, La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 11 del matí. Nosaltres que continuem la caravana de Ràdio Estel des d'aquest especial, des del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. Ho fem, ho dèiem, quan passen 7 minuts de les 11. Avui tenim moltes ganes de parlar també de vins, ho dèiem abans de l'informatiu. I no per qualsevol motiu, sinó perquè la Conca de Barberà és una comarca privilegiada per al cultiu de la vinya. La denominació d'origen Conca de Barberà es caracteritza per la utilització del trapat, la varietat autòctona de la comarca. Una varietat de raïm negre que aconsegueix vins delicats, afruitats, frescos i amb notes especiades. La DEO Conca de Barberà destaca, a més, per la seva riquesa vinícola i té vins i caves amb moltíssima personalitat. De fet, la cultura vitivinícola ha portat a crear el que s'anomena la Ruta del Trapat, fent honor a la varietat autòctona que ara els dèiem. Aquesta ruta permet descobrir els magnífics paisatges de la comarca, contemplar les seves vinyes, conèixer els seus cellers històrics, que n'hi ha moltíssims, abans en nomenàvem uns quants. Avui, doncs, a la caravana tenim el plaer de saludar el president de la denominació d'origen Conca de Barberà, en Ricard Sebastià, que també és propietari de la bodega Josep Foraster de Montblanc. Ricard Sebastià, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Ricard, de seguida en parlem una mica de tot plegat abans, però em tornen a avisar que tenim el Magiró, a més en un lloc molt, molt, molt especial del monestir de Poblet. Olma, bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Què, on et tenim ara mateix?
M'escolteu bé, perquè estic un lloc curiós, eh?
Sí? Estic jo t'escolto perfecte. Què vol dir el campanar? Escolta'm.
Estic
no tothom hi puja, el campanar de Poblet?
No. És un lloc idíl·lic, és un lloc preciós, ara mateix, perquè us imagineu, com que això és ràdio. Estem a la teulada, assegudes. A sota els nostres peus tenim el claustre del monestir. I llavors, a banda i banda, el campanar. Hi ha un campanar més gros i un campanar més petit.
Mira, farem una cosa, perquè ara mateix Ara em malairà una mica perquè no li agrada mai sortir per ràdio, però tenim el director de la ràdio, Antoni Herbàs, que es troba ara mateix al pati central davant del monestir. Tu que has estat fora, senyalant cap a la façana principal del monestir, val? Si ens trobem des d'allà, el campanar on es troba exactament?
Doncs just davant seu, veurà, sí? Davant seu a la mà dreta, si aixeca el cap, veurà, hi ha dos campanars, és a dir, hi ha un campanar on hi ha sis campanes, que aquí és quan toca el final de missa, les vespres, etc. Llavors, a la mà dreta, passant per una mena de cúpula, tenim el campanar més petit, que aquest sempre fa les hores i els quarts, que de fet fa poca estona, fa 7 minuts, estàvem aquí dalt i escoltàvem les campanes. I a banda d'això, Joan, la vista des d'aquí dalt és privilegiada.
Antoni em diu que sí, que ja ho veu tot plegat. Ara em treus un braç, em saludes i segur que et veu des d'aquí. Com que sí. Estàs dins del campanar, digue'm ben bé què és el que hi veus i no em diguis només campanes, home.
No. Mira, he utilitzat la brúixola del m'he ajudat per ubicar-me en nord, sud, és oest. Llavors, a la banda sud, és a dir, si mireu el monestir de Poblet, el que us queda darrere, el que veieu és els boscos de Poblet, el paratge natural d'interès nacional, que n'heu estat parlant moltíssim, que de fet històricament era propietat dels monjos, ara ja no. Llavors, sense ser jo experta d'arbres, el que sé és el que m'ha explicat el meu avi, però veiem, i també m'he informat, tot sigui, veiem els dinars...
Està molt bé.
Els dinars de la pena, que pena no ve de penúria, sinó de penya, de la muntanya. Llavors, el que també veiem és la ribera del barranc de Sant Bernat, que aquí abans hi havia molta albereda. L'albereda és un bosc d'albers. L'albers, l'ubiques, l'arbre?
Sí.
Doncs aquí sí que això m'han explicat i he dit, uau, no ho sabíem i crec que és prou interessant. Albers, bosc d'albers, que és el que hi havia originàriament aquí al monestir de Poblet, abans que es comencés a construir el monestir. Llavors, albereda es diu Populus Alba en llatí. I Populus Alba vol dir lloc dels arbres populars. I ara direu, per què m'està explicant tot això? Doncs perquè Poblet, el nom de Poblet, no ve de poble, que jo em pensava que venia de poble, sinó que ve d'arbre popular.
Pensa, ara, bona aquesta explicació.
Sí, sí. Llavors, a darrere meu, a l'altra banda, a la banda nord, em giro, el que veiem són vinyes del monestir, que n'hi ha unes quantes d'aquí, d'aquí pocs minuts connectarem amb de les persones que gestionen aquestes vinyes des de Reventós Codorniu, que són vinyes intramurs, que pertanyen al monestir de Montserrat, molt interessant. Llavors, si mirem cap al llevant, tenim l'Espluga de Francolí, que m'han explicat que històricament no es portaven gaire bé en Poblet. Ara ja sembla que han reprès les relacions, però històricament no, perquè resulta que era una senyoria i llavors no hi havia gaire bona entesa.
Una mica Reus Tarragona,
Exactament. O a lo Baix Empordà, aquestes coses que passen.
També.
Llavors, a la banda de Ponent, el que sí que hi ha és Vimbodí, veiem Vimbodí, i també granges del monestir, però no són granges amb animals, sinó que eren antigues granges del monestir, medievals, que ara s'han acabat convertint en muralles, llavors el que podem veure d'aquestes muralles, fortificacions, se n'han construït dos castells, el de Milmanda i el Rodavella, que si mirem molt més enllà, i aconseguint-ho moltíssim, els veiem al fons, en aquest sentit, a la banda Ponent, des d'on estem, des de dalt de la teulada del campanar, Joan.
Escolta, molt Magiró, moltíssimes gràcies per transportar-nos aquestes vistes que es veuen des del campanar de Poblet. Seguim connectant amb tu al llarg del programa d'avui i a veure què més ens expliques, quines curiositats i on et trobem,
Deixa'm enviar un missatge, Joan.
Sí, tant. Tira.
Ja estic bé perquè m'està escoltant i com sàpiga que estic a dalt d'una taulada del campanar, potser li agafa alguna cosa. Ja, Pilar, no pateixis, estic bé.
No, la ja tenim cuidada, la tenim cuidada, l'Olma. Olma Giró, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Nosaltres que continuem en aquest programa especial, com dèiem, tenim amb nosaltres a Ricard Sebastià, president de la denominació d'origen Conca de Barberà i propietari de la bodega Josep Foraster de Montblanc. Ricard, si et sembla bé, comencem parlant una mica de la denominació d'origen Conca de Barberà. Heu acabat la barema? S'ha fet la barema ja?
Estem encara acabant la
barema. Espera, que no et sentíem. Ara.
Estem acabant la barema.
Esteu acabant la barema. Està anant bé la cosa o no?
Sí, una mica... Bueno, evidentment, amb l'any que portem, sobretot amb l'hivern que hem tingut molt sec, està sent la barema amb menys quantitat de quilos, sobre un 30% menys, ho veurem quan acabem, però també és veritat que la qualitat és fantàstica i que el raïm està molt sa i que sortiran vins excel·lents.
Ricard, jo sempre dic que a mi m'agrada molt el vi, no hi entenc gaire de vins. És allò típic de quan anem a comprar amb un celler i la meva primera frase és aquesta. M'agrada molt el vi, però no hi entenc, per tant, recomaneu-me. Cosa que hem de fer, molt els cellers locals del nostre país. Què és el que destaca de la denominació d'origen Conca de Barberà? Per què ser Conví és Conca de Barberà?
No, primer, dir-te que si només venguéssim vi a la gent que en sap molt, en vendria molt poc. O sigui, el que volem és gent que li agradi, que ho deixi i digui aquest m'agrada més, aquest m'agrada menys. Però el que té la Conca com a denominació d'origen de Catalunya és la que té una mitjana d'alçada més alta i unes temperatures mitjanes més fredes i també varietats, les varietats més plantades a la Conca són Trapat, Macabeu, Parellada. Què vol dir això? Que són vins amb fruita, molt frescos, molt fàcils de beure, amb graduacions moderades, 11, 12, cosa que actualment costa de beure, no?, amb el canvi climàtic. Uh-huh. I això fa que siguin vins molt fàcils de maridar, que acompanyen molt bé i que bueno, també són molt, molt saborosos a la vegada.
Sense fer un rànquing, Ricard, perquè no vull entrar en disputes amb res, però dins la denominació d'origen que hi ha arreu del país, on se situa la denominació d'origen Conca de Barberà? S'està guanyant un lloc? S'està guanyant un nom?
Sí, jo penso que sí, sobretot amb el que comentaves de tenir una varietat com el Trapat, que és diferent, és una varietat mediterrània perquè està aquí, però és una varietat molt, amb menys color, més fresca, amb menys alcohol, amb menys astringència també. Això fa que ens ajudi a posicionar. És veritat que encara és una denominació d'origen on tenim moltes vinyes a la Conca, però la denominació d'origen es compagina amb cava i fa que el que és Deo Conca estem parlant d'un milió, 1.200.000 ampolles, o sigui, és una denominació d'origen petita, i això fa que encara no tinguem potser la visualització, però sí que tenim i que comencem a tenir el reconeixement, i de fet tenim la cooperativa més antiga d'Espanya, però tenim molts cellers de gent jove amb moltes ganes i fent coses molt interessants, i això ens està posicionant a poc, però d'altra manera en els últims 10 anys hi ha hagut un gran canvi.
Precisament, Ricard, com a president de la Deo Conca de Barberà, per què la gent jove li està cridant tant el vi?
Bueno, jo crec que perquè és, al final és un treball, una connexió directa amb la terra, i és cuidat, o sigui, el vi, al final la matèria prima és el més important, i amb això el que fem és cuidar el nostre paisatge, el nostre patrimoni material, i d'aquesta manera pues, convertir-ho en un producte que elabores tu, no? Que al final és la persona la que converteix aquest raïm en vi, no? I això, bueno, crec que és al final una cosa que omple bastant i que, bueno, crec que almenys aquí a la Conca i en general a altres llocs doncs hi ha bastanta gent jove interessada. També és veritat que a la Conca es va fer el primer viver de celleristes i això també ha fet que molta gent es pugui incorporar, no? Perquè el viver el que fa és ficar-te la maquinària, ficar-te l'espai i que el comparteixes amb altra gent, però tu no tens que fer tenir tots els diners per començar un celler, sinó que pots començar el projecte a poc i al cap d'uns anys establir-te per tu mateix. I al final és donar oportunitats.
Al llarg de totes les entrevistes que portem ara mateix, les 3, 4, 5 entrevistes que portem ara mateix, hem parlat en totes i cadascuna de sortit el Trapat. Per la gent que no som de la Conca de Barberà, què és el Trapat?
El Trapat és una varietat de raïm negre que abans de la filoxera, o sigui, segle XIX, principis del XX, havia a tota l'art mediterrani, des de sud de França fins a Alacant, pràcticament. I després, quan va haver la filoxera, es van extingir totes les vinyes d'Europa. El Trapat es va replantar bàsicament a la Conca de Barberà. De fet, estem parlant que hi ha 1.100 hectàrees al món i 1.000 estan aquí. Vale? Per tant, és quasi tot. I les altres 100, la majoria estan al voltant de la Conca.
Per entendre-ho, Ricard, jo entenc que arriba la filoxera i aquella cepa de vi que teníem com a vi català o com a vi europeu o com a vi mediterrani desapareix perquè el que es fa és unir una cepa europea amb una cepa americana per tal de poder continuar sent una terra del sector vitivinícola. Aquest Trapat fa que haguem pogut recuperar un dels gustos d'aleshores que no el teníem fins ara?
Sí, el Trapat al final és això, és una varietat que hi ha ancestral, no? que venia d'abans i que estava, o sigui, era autòctona de la conca, però també autòctona d'altres zones mediterrànies. I després es va, o sigui, el que es va fer és el peu, la part que va, l'arrel, no?, que va sota la terra, aquesta part és americana perquè resisteix a la filoxera, però el que és la varietat és la mateixa. Va. Moltes varietats es van perdre en aquest moment, però el trepat es va poder mantenir i es va plantar aquí, creiem perquè tenim molt contrast de temperatures dia-nit i això fa que maduri molt homogèniament. Però, de fet, fins a l'any 2004 el trepat s'elaborava com a espumós o com a vi rosat, perquè es barmava... A la conca hi havia tres varietats, no? Macabeu, Parellada i Trepat, i es començava, després de la festa major de Montblanc, el 8 de setembre, a barmar, i s'ha fet, clar, tenien una colla i es feia seguit. Ara, el primer trepat amb negre s'havia fet alguna prova als anys 80, però realment el primer trepat negre és l'any 2004, que parlant de vi, això és ahir o abans d'ahir, saps? No, estem parlant del monestir de Poblet, per tant, el 2004 és ja. I va ser el celler Carles Andreu qui va fer aquest primer trepat negre. I posteriorment, doncs ara, dels 26 cellers que som a la conca, 24 elaboren trepat negre. Per tant, és una cosa que en pocs anys s'ha extès molt i ens dona una personalitat diferent, no? Perquè tothom, al final, no mengem cada dia un entrecot ni coses molt potents. Per tant, va haver una època que la gent volia vins molt de cos, amb molta estructura, però ara, al final, mengem més suau i el que volem són coses que ens acompanyin. I això ho estan intentant fer en moltes zones, però nosaltres ho tenim de per si, o sigui, ho tenim amb el trepat. I el que ens hem adonat compte, també des de la conca, que és més fàcil donar a conèixer una varietat que et fa vins singulars que donar a conèixer una zona directament, no? És donar a conèixer la zona a través d'una varietat de raïm.
Clar, abans ho deia, llegia alguns dels cellers de la zona, ara em deies 26 cellers a la comarca, 24 en fan trepat que déu-n'hi-do. Et preguntava abans com podem distingir que un vi és de la Conca de Barberà, com podem distingir que un vi és trepat?
Parlem de negre, vale? El negre trepat és poc fosc, vale? Té poca capa de color, sempre és translúcid, perquè de fet el color del raïm ve de la pell i el color de la pell del trepat sempre no és mai negre. Perquè són vins que no són gens aspres, vale? No són astringents, no ensega la llengua. Graduacions alcohòliques també moderades, 11, 12, màxim 13. I després perquè també ens fa salivar, no? Ens genera aquesta saliva, que és el que ens dona ganes, no? Quan tenim ganes salivem, per tant és el que ens dona ganes de seguir bevent i de seguir menjant, no? I això ens acompanya molt bé. I també hi ha una característica del trepat, que és el pebre. Aromes de pebre són molt característiques de la varietat trepat.
Perdó, és un tipus de vi que va molt bé amb carns, entenc?
Va bé amb carns no molt potents, val? Però també va bé amb pastes, arrossos, fins i tot peixos, tipus bacallà, llobarro, tonyina, tot això li marida molt bé amb el trepat.
Després en parlarem també de la gastronomia de la zona al llarg d'aquest programa especial d'avui de la caravana de Ràdio Estel des del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. Abans, però, ho dèiem, la Conca de Barberà, que s'estén en una plana vertebrada pels rius Francolí i l'Anguera, protegida per la influència marítima i per les muntanyes que l'envolten, especialment per la serralada de Prades. Tot aquest entorn geogràfic fa que sigui precisament un vi tan especial, el vi de la Conca de Barberà?
Sí, perquè al final és el que deies, no? És una conca, estem rodejats de muntanyes, només estem en línia recta menys de 40 quilòmetres del mar, però la serra de Miramar fa que de Valls a Montblanc moltes vegades, que són 10 minuts en cotxe i quan ens obrin el túnel menys, esperem que l'obrin aviat, hi ha 10 graus de diferència moltes vegades i són menys de 10 minuts. Llavors, 10 graus més durant el dia i 10 graus menys durant la nit. I això fa que tinguis un microclima que és mediterrani però amb moltes influències continentals i que tinguis unes maduracions molt lentes. De fet, totes les DOs de Catalunya han acabat de barmar. L'última sempre és la Conca. Saps on les coses passen més lentament.
Com a president, precisament, de la DO Conca de Barberà, quin ha de ser el proper objectiu o quin futur li pronostiques a la denominació d'origen Conca de Barberà?
Jo li pronostico un gran futur. Crec que és fer les coses a poc, és fer les coses bé, i crec que s'estan fent. Però necessitem una cosa, necessitem ser més i fer una mica més d'ampolles per poder tenir aquest reconeixement, però la qualitat i el territori hi és, i per això és simplement donar-lo a conèixer.
Abans ho deia, si m'equivoco amb alguna cosa, rectifica'm, Ricard, però en Ricard Sebastià és el president de la denominació d'origen Conca de Barberà, però també és propietari de la bodega Josep Foraster de Montblanc, que elaboren des del 1998 un celler familiar 100% d'acollida pròpia. Els seus vins han aconseguit a més diverses distincions. Aquest any, a la festa de la Barema que organitza el Consell Regulador Conca de Barberà, el Josep Foraster, precisament de l'anyada 2021, ha aconseguit la medalla de bronze en la categoria de negres amb criança. A la mateixa festa de la Barema, el Julieta de l'anyada 2022 ha aconseguit medalla de plata en la categoria monovarietal trepat, i per si no fos prou, el seu Josep Foraster Blanc va aconseguir la medalla d'or a la festa de la Barema del 2021 en la categoria de millor vi blanc amb criança de l'anyada 2019. Déu-n'hi-do. Què signifiquen per tu totes aquestes distincions?
Bé, nosaltres com a celler, al final el que intentem és pues, una mica el que comentava com a D.O., no? Ser una mica a elaborar vins que marquin molt el territori, que amb varietats autòctones, que identifiquin la zona, i també pues, amb poca intervenció, no facin pràcticament res, i sent molt naturals, però ensenyant sobretot el que és el territori. Mm. I...
Quina ha de ser, o quina és, vaja, la filosofia de la bodega del celler Josep Foraster?
La filosofia és una mica el que et deia de fer vins que ensenyin el que és la conca, sobretot el trepat, no? Nosaltres estem intentant recuperar i que no s'arrenquin moltes vinyes velles de trepat, que al final considerem que això és patrimoni, i bueno, la manera de fer-ho és fer grans vins que a la gent els agradi i que tinguin reconeixements, i que, bueno, que al final la roda es mogui, no? que es puguem vendre. També apostem molt per l'enoturisme, per fer visites al celler, per donar a conèixer, i una miqueta aquesta és la filosofia nostra.
Mira, Ricard, portem una estona parlant de la riquesa vinícola de la Conca de Barberà. Són tan bones terres que alguns dels seus vins han obtingut reconeixement internacional també. És el cas dels Sons de Prades de la família Torres, elaborat a les vinyes de Milmanda, Vimbodí Poblet, que va obtenir la medalla d'or també del certamen Chardonnay du Mont el 2016. A més, l'any passat, el Consell Regulador d'EO Conca de Barberà va reconèixer els Sons de Prades de l'anyada 2019 com el millor vi blanc amb criança. No és l'únic vi, de la d'EO Conca de Barberà de la família Torres que ha estat reconegut recentment. Els seus grans muralles 2018 va obtenir també la medalla d'or en la competició internacional de Cante World Wine Awards el 2022. Per parlar de tot plegat, em sembla que el tenim al telèfon, podem saludar en directe a aquesta hora el director tècnic de la família Torres, Josep Sabarich. Josep Sabarich, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia a tots.
Mira, la primera pregunta que et faig, Josep, i també va pel Ricard, com a curiositat, els cellers, no només de la zona, però els cellers de vins s'ajuden o es motiven a picar-se una miqueta a veure qui treu el millor vi?
Home, jo crec que existeixen les dues coses, Jo crec que hi ha una part col·laborativa, perquè al final tots som professionals que ens trobem en molts punts durant el conreu de la vinya o l'elaboració dels vins o a concursos o quan vas a vendre els vins i t'hi trobes. I llavors hi ha una part col·laborativa clara on t'expliques les teves experiències i en parles. I després aquesta part d'un punt de competició i de motivació de dir, escolta'm, si el meu veí ha tret tants punts o fa un vi molt bo que jo he tastat i m'agrada, doncs jo intentaré també fer-ho, no? Jo crec que hi ha les dues coses i crec que és el bon equilibri, no? Motivar-nos entre nosaltres i amb el que puguem compartir i ajudar-nos a fer créixer el sector vitivinícola català, doncs endavant.
Josep, et traspasso la mateixa pregunta,
No, estic totalment d'acord amb el Josep, o sigui, crec que hi ha les dues vessants, no? Al final tu vols sempre elaborar el millor vi i millorar i una mica competir, però crec que amb el sector vitivinícola hi ha una molt bona sintonia i ens ajudem. I particularment crec que a la Conca això passa molt.
Precisament que la família Torres elabora aquests tres vins a la Conca de Barberà, Sons de Prades, Milmanda i Grans Muralles. En què s'inspira, Josep, cadascun dels vostres vins de la denominació d'origen Conca de Barberà?
Mira, nosaltres normalment quan ens plantegem de fer un vi, això ja són vins que tenen una llarga trajectòria, perquè quan estem parlant del Milmanda, doncs ja venim dels anys 80, no?, el projecte de Grans Muralles ve dels anys 90, ja fa temps, però som uns convençuts que els grans vins representen una mica el paisatge, no?, i la primera cosa que has de tenir clara per fer un gran vi és trobar un bon lloc. I la realitat és que a la Conca hi ha bocins de terra, hi ha entorns fantàstics per conrear raïm, no? I aquesta és la idea. Per exemple, aquests tres vins que fem, els dos blancs de Chardonnay els fem a la finca de Milmanda i el negre de Grans Muralles ho fem a la finca de les Muralles, a Poblet, tocant envoltant el monestir de Poblet. Són dos llocs que estan relativament a prop, geogràficament, no són molt lluny l'un de l'altre, però amb unes característiques molt diferents, no? Tenim la finca de Milmanda, que és una finca amb sòls d'argila, no?, que això és fantàstic per conservar la humitat, per evitar l'estrès hídric, les varietats, perquè l'argila funciona al final com una esponja i aguanta molt la humitat al sol i és molt bo per conrear varietats blanques, en aquest cas Chardonnay, no?, una varietat forània però que es dona molt bé, que dona una expressió fantàstica del Chardonnay aquí al sud d'Europa. I la finca de Grans Muralles, doncs, és un altre paratge molt, molt particular, amb un sol totalment diferent, un sol molt fondo, fèrtil, on l'aigua s'hi reté molt menys, on hi ha moltes pedres, hi ha molta pissarra de l'erosió de la Serra de Prades, i és un sol fantàstic per fer negres, no? I aquí, en aquest cas, és totalment amb varietats autòctones, no?, amb garratxes, carinyenes i varietats recuperades. La idea és aquesta, és poder expressar una mica el que dona aquell lloc, no? Perquè és molt important per a aquests vins. El lloc on es conrea el raïm és bàsic. Al final, amb aquest tipus de vins, els enòlegs, bàsicament ens dediquem a acompanyar el raïm, no? Per dir-ho d'alguna manera, no fer-lo malbé gaire, no? El que fa la natura, no? El raïm amb unes característiques particulars, doncs acompanyar tot aquest procés per acabar tenint un bon vi.
Clar, Josep, ara m'ho apuntaves una miqueta. Un dels grans èxits dels vins és trobar un bon lloc, un lloc fantàstic, em deies, per cultivar el raïm. Més enllà d'això, que també, què tenen d'especial les vinyes d'aquest territori? Per què la família Torres s'hi ha fixat en aquest territori per fer vins tan bons?
Doncs mira, quan es van arrencar els projectes, el primer punt era aquest d'aquí, no?, de buscar llocs singulars i particulars. Ja t'he comentat una mica del sol, són dos sols particulars en aquesta zona, i després també el microclima, el clima particular que té la part de la Conca de Barberà, no? La Conca de Barberà no té aquesta influència mediterrània tan directa com tenen algunes d'Eos, que estan més properes al mar, sinó que té un punt de component una mica més continental, que fa que les veremes siguin una mica més pausades, que vagin una mica més a poc, i això també va ser un punt clau. Després, evidentment, quan has trobat els llocs, has d'encertar, no? No sempre és fàcil, però has d'encertar amb quina varietat hi conrees, has de tenir paciència, perquè els projectes vitivinícoles, si una cosa cal és paciència i diners, normalment, no? Però s'ha d'esperar un temps a que aquells ceps s'implantin bé allà, que puguin expressar el seu màxim potencial.
Josep, ahir preparant-ho tot plegat, em dèiem una mica i m'explicaven una mica la història i la ubicació de les vinyes Milmanda. I m'agradaria que ens fessis a tots partíceps d'on sorgeix tot plegat i el que significa per vosaltres aquesta ubicació, perquè em sembla que és un lloc molt i molt especial.
Sí, és un lloc molt especial. O sigui, tot aquest projecte arrenca als anys 80, no? Queda lluny ja. Hi ha el projecte, però una mica la idea dins de família Torres en aquell moment és... Fixem-nos també en el moment històric on estàvem, quan parlem dels anys 80, i tu als anys 80 volies explicar un gran vi o anar a ensenyar un gran vi als mercats internacionals, no?, on estan presents tots els grans vins, un dels estàndards en aquell moment de qualitat era el Chardonnay. En aquell moment les varietats probablement autòctones que tenim a Catalunya eren poc conegudes, i per tant el Chardonnay era un estàndard de qualitat, era una targeta de presentació per dir jo també puc ser un gran vi, no? I crec que l'encert aquí va ser trobar un lloc a Catalunya on es pot conrear el Chardonnay, que segur que és una veritat septentrional, una veritat que ve del nord de França, una veritat que necessita humitat, necessita pluviometria, una mica més de frescor per créixer i donar el seu màxim potencial. Doncs trobar aquest lloc a Milmanda on el Chardonnay pot expressar perfectament totes aquestes característiques, tot i ser un Chardonnay que marca la seva zona, el seu origen, el seu naixement de zona mediterrània, però quan es posa a les taules de tasta cegues internacionals pot competir amb grans Chardonnays de zones fredes d'arreu del món.
Josep, t'anava a preguntar, però farem el mateix que li deia abans a l'inici de la conversa amb en Ricard Sebastià, eh? T'anava a preguntar quines notes tenen en boca els vostres vins de denominació d'origen Conca de Barberà. A mi m'agrada molt el vi, però no hi entenc gaire i m'hauràs d'ajudar tot plegat. Per tant, no t'ho preguntaré com si fos un gran expert, t'ho preguntaré com ho pregunto jo, com està per casa. Per què m'agradarà un vi de la família Torres de denominació d'origen Conca de Barberà?
Bueno, t'agradarà perquè són vins singulars, vins amb personalitat, vins que ràpidament quan els tastes el primer que notaràs és que és diferent a altres vins que hagis tastat i que intenten expressar el que és el fruit. O sigui, ens allunyem molt de lo que és la part dels vins estandarditzada, convencional, que segueix normes i patrons més de tendències, amb el joc amb el roure, amb coses que al final li acaben traient personalitat als vins, no? El que volem és que expressin el que hi ha a la terra. I Milmanda, per exemple, és un vi que expressa fantàsticament el fruit, tota la part del fruit, tota la maduresa, totes les fruites que poden aparèixer amb el Chardonnay, però a més amb una bona tensió, amb un bon equilibri en boca, no? Amb una boca llarga, una boca salivant, que a més tot això també juga molt bé a l'hora de combinar el vi. És a dir, el vi és un aliment, no?, que es consumeix conjuntament a altres aliments i es comparteix amb altres persones, no? I aquest tipus de vins són vins que gastronòmicament són molt més interessants perquè no amaguen el menjar, sinó que combinen molt bé el menjar i tota aquesta part sàpida, tota aquesta part tensa i fresca que tenen lliga molt bé amb un àpat.
Abans li preguntàvem a en Ricard, com a president de la denominació d'origen Conca de Barberà. Deixem que t'ho preguntem a tu també, Josep. Com valores la situació de la DO Conca de Barberà?
Bé, la situació de la DO Conca de Barberà, jo crec que el resum és que té molt més potencial del que moltes persones creuen o de lo que ara mateix mostra dins dels mercats internacionals. És una denominació d'origen petita, és una denominació d'origen amb característiques particulars, però és un lloc on s'hi pot fer fantàstics vins. I nosaltres fa dècades que estem fent allà vins, i vins que jo sovint durant l'any vaig a diferents llocs del món, per tots els continents, amb taules diferents, amb tastadors, amb aproximacions al vi molt diferents, i que tots coincideixen amb que són uns grans vins, no? Llavors, jo crec que és una denominació d'origen que té molt potencial, i això és una feina que tenim tots els cellers que ja estem treballant, no?, en aquesta zona, d'explicar-ho, perquè el món del vi internacionalment està ple de propostes, i hi ha gent d'arreu del món que estan ensenyant vins. Doncs és la feina que tenim nosaltres, ensenyar tot això d'aquí.
Ricard, allò que comentàvem abans, denominació d'origen Conca de Barberà, encara és el gran desconegut dels vins, també a casa nostra?
Sí, bueno, és el que et comentava, que necessitem, crec que la qualitat dels vins, com deia en Josep, hi és, i el potencial és indiscutiblement que hi és, però falta això, més volum d'ampolles i poder donar a conèixer. Però a poc a casa, a vegades, per exemple, amb el que comentàvem d'altre part, al principi va ser més fàcil vendre'l fora que vendre'l aquí. Val? Perquè aquí volíem vins més potents, no? Uh-huh. I això ha anat canviant durant els anys. Per tant, és seguir fent la feina, fer-la junts als cellers i una mica de temps, però les coses han anat canviant molt en poc temps, i estic segur que ho seguirem fent en positiu.
Josep, abans fèiem un petit joc amb en Ricard, que m'ho permetia. Deixa'm fer-lo amb tu també. Vosaltres teniu tres vins, dèiem abans, de la denominació d'origen Conca de Barberà. Anem a acompanyar una mica... Anem a fer-ho al revés, eh? Anem a acompanyar el vi una mica de gastronomia. Sons de Prades, per exemple, amb què l'acompanyem? Amb què va bé?
El Sons de Prades és un vi que mostra el caràcter més fresc del Chardonnay. I probablement el Sons de Prades és un vi que m'arribaria molt bé amb una cuina molt de producte, molt poc condimentada, sinó mostrés aquesta part més crua, i no sé, és un vi que perfectament podria maridar amb un peix, amb un peix cru, amb un tataki, amb les closques, amb tota aquesta sèrie de productes que tenen un caràcter molt evident del mar, no? Aquesta part més crua, perquè aquest Chardonnay també mostra aquesta part més crua i fresca del Chardonnay.
Anem als grans muralles.
Bueno, el Grans Muralles és força versàtil i també depèn de les anyades, perquè és un vi, tots els vins que surten d'un bocí de terra concreta expressen molt com ha sigut aquella anyada. Llavors tenim anyades de Grans Muralles que van un punt més cap a la frescor, que tenen més acidesa, no? Que hi ha més força, més nervi a la boca, i potser aquest tipus de Grans Muralles maridarien més amb formatges, no? Ajudarien molt a aquesta part un punt fins i tot salina i àcida que tenen per maridar amb els formatges, i després tens altres Grans Muralles que mostren molt més la potència de fruit, no? La potència de fruit de les garnatxes madures, i això es podria maridar doncs, amb plats de carn, no? O plats de caça, amb una condimentació també mitjana o lleugera, sense apretar molt en aquest sentit.
I finalment, anem al Milmanda.
Bé, el Milmanda és un vi que té dos vessants, o sigui, jo crec que és un vi que aromàticament és molt ric, té molts matisos, és un vi molt, 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 molt potent en aquest sentit, i després a nivell de boca és un vi molt tens, no? Que entra més en aquesta part crua, tensa, llarga, salivant dels xardoners. I això és la meva apreciació personal, però jo el Milmanda m'encanta, per exemple, amb els ceviches, no? Amb els ceviches on tens aquesta part complexa i maridada de tot el treball que hi ha del ceviche, però després aquesta part crua i aquesta part àcida que tens a la boca.
Josep Salvaric, director tècnic de la família Torres, de Milles Torres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí en aquest especial de la caravana de Ràdio Estel des del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. Que vagi molt bé, una abraçada.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
En Ricard, deixa'm preguntar-te finalment, perquè començàvem parlant de la sequera, però és que, clar, aquesta és terra on ha plogut moltíssim, també. On hi ha hagut fortes pluges i de cop, cosa que també malmet a vegades. Què és pitjor, una gran sequera o una forta pluja?
Bé, tot és difícil.
Tot és pitjor.
Sí, tot és pitjor, no hi ha res millor d'aquest cas. El que passa, a les fortes pluges hi podem... O sigui, han anat succeint del cap de... durant anys alternativament i han anat passant coses, i una sequera com aquesta d'hivern... no sé, parles amb gent de 80-90 anys i ells no l'havien vist mai com aquest any. I llavors, bueno, només saps que el 2019 va haver la riuada, que ja es van portar al celler Rendemasdeu. Però, bueno, en aquest cas, per exemple, en el cas del Rendemasdeu es va demostrar la solidaritat entre cellers de la Conca.
Absolutament.
Perquè vam treballar junts, vam treure vins junts, o sigui, tothom va donar vi perquè ells poguessin tindre un vi quan no tenien així, o sigui...
Uh-huh. Es va treure aquell vi de fang, que es demanava...
El vi de fang és el que van treure ells de sota el celler, i després es va fer el vi solidari, així, entre... que era un... De fet, era un poti-poti entre vins de diferents cellers.
Una mica el que dèiem, picar-vos entre cellers per treure el millor vi possible, però també molta solidaritat entre cellers de la zona. Ricard Sebastià, propietari de la bodega de Josep Foraster i president de la denominació d'origen Conca de Barberà. Ha estat un plaer aprendre també de vins de la zona de la Conca. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La caravana, en directe des del monestir de Poblet.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor. Vine a
el Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En directe a Ràdio Estel, des de Poblet, La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 3:15 del migdia, hora de conèixer un llibre que ens farà descobrir secrets, els secrets, de fet, més ben amagats d'un poblet que ja no hi és, que ja no existeix. Estem parlant del llibre Poblet desaparegut. El que s'amaga entre les pàgines d'aquest llibre és una crònica gràfica d'un poblet que mai més serà, mai més veurem. Ja no hi és, com dèiem. Fotografies que són record d'un passatge irrecuperable i que van des de la desfeta de finals del segle XIX fins a l'esplendor de la restauració i recuperació monàstica a mitjans del segle XX. Però de seguida ens ho expliquen ells, eh? I és que el monestir de Poblet, on ens trobem des de les 8 del matí amb la caravana de Ràdio Estel, ha estat i és i serà captivador per als sentits dels que s'hi apropen. Avui amb en Damià Amorós i Alexandra Rebollo, coautors del llibre Poblet desaparegut, coneixerem tots els detalls d'aquest indret a través de les imatges més reals i més sinceres d'aquest lloc. Damià, Alexandra, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Hola, bon dia.
Poblet desaparegut. D'on sorgeix la idea de fer un llibre com aquest?
Doncs sorgeix directament de l'editorial, de l'editorial F2, una editorial que està, podríem dir, pràcticament especialitzada en llibres de crònica gràfica. Tenen doncs aquesta col·lecció de Catalunya desapareguda en què doncs gairebé 200 volums, diversos pobles, ciutats del país i també dels països catalans. Que, doncs, a mi doncs, m'arriba la proposta de fer un llibre semblant, que és el de Montblanc desaparegut, no en aquest cas de Poblet, però que sí que arrel doncs, de tenir relació amb l'editor i amb l'editorial, doncs, diuen, ostres, potser també seria interessant fer-ne un de Poblet, i doncs, em fan, diguéssim, l'encàrrec, però jo sabia que no el podia fer sol, i al final que tampoc no m'agrada treballar sol, no? Al final sembla que la vida compartida sigui més vida, i clar, vaig dir, ostres, si hem de parlar de Poblet, hem de parlar d'història, i el meu historiador pobletà de referències, el Damià, que fa molts anys ja que ens arrosseguem per aquesta comarca, el vaig trucar i vaig dir, noi, hem de fer un llibre de fotos de Poblet, t'animes? I evidentment va acceptar també el
ràpid,
reta.
Ràpid.
I a partir d'aquí vam començar a treballar.
Ara de seguida en parlem de tot plegat. Abans, però, em deies que aquell llibre forma part de la col·lecció Catalunya desapareguda i, si no erro, és el primer llibre d'aquesta col·lecció que parla sobre aquesta zona.
Sí, en paral·lel, és a dir, aquesta col·lecció no havia aterrat encara a la Conca de Barberà, aleshores, sí. En paral·lel han sortit en el mateix any el de Poblet desaparegut, el de Montblanc desaparegut, la capital de comarca, i després a la part nord, a la Baixa Segarra, doncs també el de Santa Coloma desaparegut.
Que bé que quedes, amb els de Santa Coloma, que bé que quedes.
Diplomàcia,
sisplau. Que bé que quedes, mare meva.
Alexandra, t'he escoltat en alguna entrevista on has dit: això és un àlbum gairebé familiar. Per què?
Bé, no sé si potser ho he dit jo o ho ha dit el Damià.
Igual ho ha dit el Damià. Arriba
un moment que hem fet... El llibre l'hem mogut molt.
Sí, hem fet diverses...
Té molt bona rebuda i la veritat que arriba un punt que no sabem què diem cadascú. Imagina't.
Que contesti qui vulgui. Però per què l'heu catalogat una mica com un àlbum familiar?
Doncs perquè al final Poblet és un indret familiar, no? És una part, no? A banda de ser un símbol del país, també doncs acaba sent un escenari que ha estat compartit per diverses generacions doncs, de visitants, d'aquí, de fora, de més enllà, que ha sigut aquest punt d'unió, sobretot també de la gent de la zona, aquest punt de referència, aquest meeting point, podríem dir fins i tot en algun sentit.
El malic de la Conca o el malic del Camp de Tarragona, del país, sí.
I per tant, moltes d'aquestes fotografies, és a dir, de les fotografies de Poblet, estan encara, a dia d'avui, en moltes cases particulars.
Hi ha fotos que venen d'àlbums familiars.
Exacte, no? Tothom ha fet l'excursió a Poblet, no? Tothom ha tingut els seus avis al viatge de noces a Montserrat, sí. Però també a Poblet, o amb d'altres espais no similars. No? És per això que diem que és un espai que transcendeix i que, doncs, com dèiem, acaba sent un símbol i una ensenya del país.
Clar, estem fent ràdio. Jo obro aquest llibre i veig moltíssima, 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 com ha de ser, i del que va aquest llibre, fotografia, com dèieu, d'un poblet que ja no existeix. Com era aquest poblet d'abans?
Damià.
Ui, ostres. Clar, el marc temporal del llibre són uns 100 i pocs anys, més o menys, és un segle, sí. Des de la invenció de la fotografia, que curiosament coincideix amb la desamortització de Mendizábal, és a dir, l'extracció dels monjos de Poblet de casa seva, sí. I veiem uns anys que són, jo diria, dels pitjors de la història del monestir, que és el seu abandonament, ho deies tu molt bé al principi, no? Però al mateix temps, al final d'aquest abandonament, trobem figures com Eduard Toda, que té una relació interessantíssima amb la ràdio. Eduard Toda és un dels primers podcasters del país. Ràdio Associació de Catalunya, a la sala capitular de Poblet, es foten a gravar conferències d'Eduard Toda que s'emeten després, és a dir, no per internet, però era un podcast quasi avant la letra, d'un tio interessantíssim com Eduard Toda, no? Diplomàtic, banquer, empresari, periodista, descobridor que l'Alguer es parlava català, egiptòleg, que acaba els seus dies en aquesta casa. I veiem això, veiem aquesta part més tètrica, més trista de l'abandonament, de l'expoli, no ho hem d'amagar, aquesta casa és desapareguda per una gran part perquè ens la roba. I dic ens perquè no em situo jo dintre la gent que ve a robar, però som a Terme de Vimbodí i els primers que venen són els de Vimbodí.
Ai!
I després els de l'Espluga, després els de Montblanc, i Sarral, Reus, Tarragona...
Com diu això?
I fins i tot anglesos, que ens venen a expoliar part del patrimoni d'aquesta santa casa. I finalment veiem la restauració, no? El moment en què Poblet ja és un mite, i l'última imatge deu ser del 70, deu ser aquella moto que es veu, o una d'aquestes que ja és motoritzada. Ja.
Sí,
no es veuen tants cavalls i
finals,
més
motos. Finals de la dècada dels 60, principis dels 70, que també coincideix, sí. En el moment de l'auge de la fotografia en color, uh-huh. I que a partir... També, això és un tema de l'editorial, que sempre són fotografies en blanc i negre, per tant, doncs, tenen una certa antiguitat, i a partir doncs, de la irrupció i majoritària del color, doncs, és normalment quan es frena.
Uh-huh. De les primeres imatges que trobem al llibre, ara els hi passo el llibre, obert per la primera fotografia que m'ha cridat l'atenció, que em sembla que és d'aquesta etapa que ens explicava una mica en Damià. És aquesta fotografia. Expliqueu-nos una mica aquesta fotografia.
Aquesta imatge jo crec que és bastant interessant, en què es veu... Sí, es veu la façana...
Clar, ara veus la façana,
clar.
No? I veus aquesta fotografia i dius, ostres, d'on venim?
Veus la façana de l'església amb la seva porta tapiada, veus les torres reals, la torre de l'oli, la torre del prior, és a dir, veiem un monestir que és el mateix que tenim nosaltres ara, però canviat extraordinàriament. I una de les coses que més em va sorprendre amb les fotografies antigues, i des d'aquí es veu molt bé, és el nivell de la plaça.
Mm.
La plaça ha pujat. Per què ha pujat? Doncs perquè hi ha hagut escombres, hi ha hagut porqueria... Hi ha una de les fotos que sempre ens ha impactat, i amb l'Àlex n'hem parlat molt, és el ramat de cabres passant per la Porta Daurada, no? Aquesta porta que per nosaltres és gairebé inexpugnable, que els visitants ara tota l'estona els veiem passar per aquí a la plaça, i dius, ostres, com era abans, no? Com la devien veure els nostres avis i la van veure com és en aquestes fotografies.
Per fer-nos en una idea, de 80.000 fotografies que n'heu trobat, n'heu tret 174 d'inèdites o desconegudes.
Jo aquí arribaria a pujar l'aposta.
Sí?
80.000 són les fotos que hi ha a l'arxiu de Poblet.
Val.
Jo crec que hem estat en arxius que en poden arribar a tindre més de 100.000.
Totes més de 100.000,
Les que sabem que hi ha de Poblet. I el que hem fet és anar depurant. Jo me'n recordo un matí que ens van passar amb l'Àlex i el germà Badia, que és el responsable de l'arxiu de Poblet,
sí.
Anar posant, traient fotos... Jo crec que vam estar 2 o 3 hores allà dintre.
Déu-n'hi-do. Sí,
I clar, eliminant totes les fotos a color, això és el primer que vam fer, i a partir d'aquí buscant fotografies, imatges històriques, no? Uh-huh. Però també hi ha aquesta part important d'anar als arxius del padrí, de la padrina, de la gent de Vimbodí, una feina fantàstica que ens va fer el Josep Maria Potau, que és recollir fotografies antigues de Vimbodí, portar-les a l'arxiu comarcal, un arxiu que també ens va ajudar moltíssim, i fer molta revisió. I els últims dies, amb el programa informàtic, quasi com, saps allò dels tazos o dels cromos, tingui, no tingui...
Els tazos,
Tingui, no tingui, tingui, no tingui... Doncs sí. Fèiem una mica això per muntar un relat que va des de dins a fora i de fora a dins.
Val.
Quan la gent agafi el llibre veurà que primer li presentem la imatge, com la portada, no? La plaça del monestir, aquest monestir que veiem a la visita turística, ens endinsem claustre, refetor, biblioteca, sala capitular, església... Però també entrem a la clausura, una clausura que en aquell temps
no era clausura perquè no hi havia comunitat, i després sortim i fem el gran Poblet que va des de la Pena, des de Castellfollit, des de les cases forestals o a les granges, no? Arribant, jo crec que el punt més llunyà deu ser Milmando o els Torrents, que ja estan tocant pràcticament a Vimbodí.
Clar, si partim de la idea que heu tret imatges d'arxius, evidentment heu vingut a Poblet, heu visitat arxius d'arreu del país, però em sembla que també heu anat molt més lluny a buscar aquestes imatges de Poblet. Quin ha estat de les fotografies més curioses o quin ha estat el lloc on heu dit, ostres, que hi ha fotografies de Poblet aquí, on no hi pensava que hi hagués?
Jo em pensava que hi havia fotos de Poblet a tot arreu. Per
sí?
Allò que deia l'Àlex,
no us ha sorprès enlloc?
A mi no.
No especialment.
No, perquè sabíem que aquí...
Però jo he escoltat que heu trobat fotografies de Poblet als Estats Units.
Sí, a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units.
Clar, però clar, explicant això, que fa una fotografia de Poblet a la Biblioteca del Congrés?
El cas contrari. Fem el cas contrari.
Va.
De Catalunya, què ha de tindre la Biblioteca del Congrés?
Ara.
Una foto de Poblet. Ara. És que, a veure, escolti'm, a veure, para el carro. Estem parlant que tenim una... Aquí porteu 4 hores xerrant de la Conca.
Sí, sí,
i ja
sí,
fa
sí.
Estona que els oients saben que això, si no és el paradís de Catalunya, poc falta, poc falta.
Tampoc que ho estiguem parlant.
Calla, que els hi venem el llibre. Calla. Som el més semblant a la terra promesa pel país.
Hi ha gent flipada, com veieu.
I què és el més important que tenim a la comarca? L'Àlex diria Sant Jordi, de dalt, no i hauria pensi, de dir l'Alabastre, el Trapà... No, el que uneix tots els pobles de la comarca segurament és el monestir de Poblet.
Uh-huh.
A Catalunya hi ha molts elements patrimoni mundial de la humanitat. Però només hi ha un monestir que sigui patrimoni mundial de la humanitat. A tot l'estat n'hi ha 5. És Poblet. Llavors, clar, quin ha de ser el nostre gran element de representativitat al món? Jo crec que el monestir de Poblet, Àlex?
Sí, i al final també no deixa d'emmarcar-se en unes dinàmiques d'un determinat país o d'una determinada ciutadania, que era la nord-americana, que tenia la pasta per anar viatjant pel món i que, a més, doncs, també aprofitaven aquests viatges per després
feien
anar
la foto
expoliant...
I el Metropolitan de Nova York hi ha trossos de Poblet.
No?
Clar, és a dir...
Com,
Museu Metropolità de Nova York, a la sala de medieval, on hi ha la famosa reixa de la catedral de Valladolid, que
sí.
també la compren als anys 20,
estic flipant,
hi ha un plorant de Poblet, un plorant és una peça petita de les tombes. La cara de l'escultura de la tomba de Jaume I original...
És allà?
No, és a París.
Val.
Però tenim peces... Això quan treballàvem aquí a Poblet, jo vaig ser treballador d'aquesta casa 10 anys, vam fer un inventari que era Poblet fora de Poblet. Vam arribar a trobar peces de Poblet a Alberta o a Victòria, és a dir, a ciutats d'Austràlia. Clar, què hi ha més internacional? Hi havia aquella cervesa que deia allà on va Triomfe, que era tot arreu menys a Catalunya, doncs Poblet allà on va Triomfe.
Ara... la veritat és que, i ens ho explicava una miqueta, la història del monestir està repleta de noms coneguts de la nostra història, però també de noms de la comarca.
Sí, per descomptat. Des de tots aquells no, que al llarg dels segles han anat passat ell parlar, no, és el símbol de la comarca, però no sempre ha sigut el símbol per bé. No? Al final, en la seva major època d'esplendor, era un dels principals poders feudals del país, de la corona.
Fent monàstic era el gran elevat.
Per tant...
Podia passar pel país sense trepitjar fora dels seus terrenys.
Exacte, no? Per tant, clar, també hi ha hagut una història de submissió d'aquests pobles del voltant vers a Poblet, no? Ara, doncs, em ve al cap, per exemple, doncs, un conflicte que va tenir amb alguns de l'escola de Francolí, amb el del Codós, que al final el van acabar havent de venir descalços davant de l'altar major a demanar perdó al monestir de Poblet.
I que no és divertit, això.
Sí, ja, però al final... també no s'acaben veient les dinàmiques quan en un determinat moment aquí doncs, queda desprotegit, doncs els primers que venen a saltar són els primers que durant molts segles han estat subjugats a aquest poder. No? I no només això, no? sinó que després en la seva recuperació doncs, noms com els Ferrers de Calviel, com el Picapedrer Vendrell, com Matías Soler i demés, que eren gent de la comarca, que eren artesans de la comarca, doncs van també sumar-se a totes aquestes tasques de restauració. Clar,
tota la gent de l'Alabastre de Sarral que ve a restaurar les tombes, venen a restaurar el retaule major. És que al final,
la retroalimentació entre la comarca i el monestir és molt important. Per això aquest llibre el fa un paio de Montblanc i un paio de Sarral, també. És a dir, crec que és part de la gràcia, que ens retroalimentem moltíssim.
Mireu, ens queden segons, de seguida, des d'aquesta santa casa, i em refereixo ara mateix a Ràdio Estel, no al monestir de Pobleta, que escoltem l'Àngelus i també els serveis informatius d'aquesta casa. Ens queden segons, però amb una sola frase. Fins a quin punt Poblet també és una obra col·lectiva? Perquè normalment ho tenim com a només els monjos i no, també és una història col·lectiva, no?
Poblet és una història de país.
De dalt a baix.
Punt. Punt i contundent. Damià Amorós, Alexandre Rebollo, si en voleu saber més, ells són els coautors del llibre Poblet desaparegut. Moltíssimes gràcies per passar avui per la caravana.
Gràcies a vosaltres.